Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
-56 minuts que passen de les 8 del matí. Mirin, aquestes darreres setmanes s'han fet virals a internet vídeos de joves que queden per pagar-se mentre altra gent ho grava per posteriorment penjar-ho a les xarxes socials. Són vídeos que s'han gravat sobretot a Olot i altres zones de la Garrotxa i que mostren una gran violència. A més, les persones que hi són al voltant, però que no participen directament a la baralla, no fan res per aturar-ho i inciten els qui s'estan barallant a fer-ho més. Estem parlant totalment d'adolescents, per parlar dels motius que porten aquests joves a participar en aquest tipus de batusses i per entendre quin paper hi juga l'entorn i sobretot les xarxes socials. Avui tenim amb nosaltres a Ferran Barri, psicòleg especialitzat en bullying i convivència escolar i president de SOS Bullying. Senyor Ferran Barri, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana.
Molt bon dia, molt de gust trobar-me aquí amb vosaltres una altra vegada.
Senyor Barri, quin creu que són els motius pels quals s'ha fet viral aquesta tendència de penjar a les xarxes vídeos de joves, sobretot menors, barallant-se?
Sí, bueno, aquí ens estem trobant amb un context de crispació social, de violència generalitzada en molts casos. La violència ha perdut, per una part, diguéssim, transcendència. És molt habitual veure actituds i conductes violents pels medis de comunicació, per la televisió, per les xarxes socials, en el context de la societat. La violència s'està, d'alguna manera, normalitzant en moltes actituds i aquests joves, doncs, per una altra banda, no aconseguim, encara que ho intentem, suposo, des de les famílies, des dels centres docents, el que és l'educació en valors, emocions i sentiments, no aconseguim que aquest jovent els interioritzi de la forma adequada i, per una altra banda, tampoc aprenen o no els sabem potser transmetre prou i hauríem d'insistir més amb la resolució pacífica dels conflictes. Mm. És a dir, moltes vegades aquest jovent el que fa és resoldre els seus conflictes d'una forma agressiva, violenta, perquè no ho saben fer d'una altra manera.
Mm. Anem a les xarxes socials, perquè el creixement de les xarxes socials, el fet que avui en dia tothom les utilitzi i hi hagi de ser present per ser algú, entre moltes cometes, és una de les arrels del problema?
No és que sigui d'una arrel, perquè jo me'n recordo quan érem crios, això ja passava, vull dir, no estem descobrint res de nou, allò de la salida t'espero i a la sortida hi havia batussades i també hi havia un corrello de gent, de companys i companyes, que es quedaven a mirar i que hi havia aquelles batussades entre dues persones. El que passa és que les xarxes socials, que són fantàstiques per moltes coses, també potencien la capacitat de que tot això transcendeixi. Totes aquestes situacions, doncs, d'alguna manera, s'estan visualitzant de forma immediata, pues, si volem, a Austràlia, inclús, no? Vull dir, és una potència molt gran que tenen les xarxes socials per difondre i per ser imitades, perquè llavors passa allò, no?, de que si ho ha fet fulaneta no sé on, doncs ara ho farem nosaltres aquí a la Garrotxa, com pot ser en aquest cas, no?
Per tant, sí que pot crear un efecte crida, no?
Sí, clar, i tant. Les xarxes socials, com diem, serveixen perquè ho comparteixi, doncs, la paella que em vaig menjar ahir i que la vaig fer a la cuina de casa amb un senyor que està a València, i aquell senyor que està a València posa un vídeo de com ha fet la paella, tal. Pues el mateix passa en aquest cas amb les baralles del jovent, no? Sí. Vull dir, hi ha com fins i tot una competència entre ells i es creen aquests canals de difusió que tenen seguidors i que difonen d'una forma, com diem, ràpida i multiplicada a un munt de visualitzadors, no? I moltes vegades produeix aquest efecte, pues, d'efecte crida i sobretot l'efecte d'imitació i superació, és a dir, anem a fer-la més grossa.
Per què, sobretot, estem veient aquest tipus de vídeos on les participants que queden per pagar-se són noies adolescents?
Bueno, les noies, com sabem, tot això, no?, de la igualtat. Abans potser els més violents eren els nois, les noies tenien un altre tipus de forma d'exercir, diguéssim, entre cometes, la violència, doncs en el cas del bullying, per exemple, el que era l'exclusió social, la difusió de rumors, l'atribuir determinades coses a una determinada persona perquè quedés malament davant del grup, doncs no, ara les noies també doncs exerceixen la mateixa violència física i de vegades més que molts nois, no? Vull dir, forma part d'aquest fenomen una miqueta doncs, d'igualtat, que està molt bé per moltíssimes coses. Per exemple, comparem i no comparem, però tenim campiones del món de futbol femení i les noies avui en dia juguen a futbol de meravella. Quan jo era petit, les noies no sabien jugar a futbol. Vull dir, s'ha produït una igualtat, que en molts casos és fantàstica, però també la violència, diguéssim que abans era potser una parcel·la pròpiament dels nois, doncs també ha transcendit a les noies.
Ara parlàvem sobretot d'aquestes adolescents que queden per barallar-se i que es fan protagonistes en tots aquests vídeos que es viralitzen a través de la xarxa, però deixem preguntar-li també quin paper hi juguen aquells que es troben al voltant realitzant un paper més d'observador, inclús gravant aquests vídeos, eh? Per tant, no intervenen a les baralles, sinó que animen perquè es peguin inclús més fort a vegades.
Aquests són la clau. Aquest grup d'observadors, igual que passa amb el bullying, són la clau perquè això passi o deixi de passar. Perquè, evidentment, si tot aquest context d'observadors, els valors que intentem transmetre des de famílies, des de les escoles, des dels instituts, aquests valors, aquesta intentar resoldre els conflictes amb la mediació de forma pacífica, intervenint i mesurant les causes i els efectes d'aquestes situacions conflictives, si tot això ho interioritzessin, evidentment no passarien aquestes coses, no? Però el grup també té una educació en valors, el grup també té una part molt important de recolzar o de rebutjar totes aquestes actituds. Si aconseguim que el grup, en comptes de visualitzar, aplaudir i increpar perquè això vagi a més, no els hi fes cas i els escolteu, esteu malament, vosaltres què us penseu? No, jo me'n vaig a casa a fer els deures i a veure la televisió o a jugar al carrer. Si tinguessin aquest grup una actitud de rebuig, una actitud negativa vers aquest tipus de conductes, es quedarien sols i això, en comptes d'anar més, aniria menys.
Em parlava de famílies, escoles i instituts. Quin paper han de tenir els pares i l'escola per aturar aquest tipus de fenomen creixent?
Pues, per una banda, el que dèiem, no? Incrementar, potenciar més, perquè sembla ser que no acabem d'aconseguir que es consolidi aquesta educació en valors, que en consta que es fa. Però potenciar-la o portar-la, diguéssim, per altres camins que aconseguim doncs, els efectes desitjats, no? Que és que els nois i noies doncs, sàpiguen doncs, respectar, sàpiguen tolerar, sàpiguen acceptar les formes diferents de percebre una realitat, quan sorgeix un conflicte, parlar-ho, fer que aquest conflicte es pugui resoldre d'una forma amistosa, sense esverar-nos, sense arribar a les mans, cosa que en aquests casos no passa. No? Per una banda aquesta, per una altra banda tenim moltes normes, moltíssimes, tot està a la nostra societat, i no parlo només dels infants, reglamentat, compartimentat, legislat, però com més normes, com més lleis i com més coses volem acotar, doncs sembla ser que després encara passen coses pitjors. Potser no caldria tantes normes, però sí que les normes es complissin al 100%, es complissin d'una forma efectiva i sempre pues, arrafatable, no? Que diríem en castellà. Aquestes normes, doncs, moltes vegades no tenen les conseqüències, la seva transgressió, transgredir certes normes, moltes vegades no tenen pràcticament conseqüències. Els adolescents se senten molt impunes. Les lleis que afecten i que regulen, diguéssim, el comportament dels menors, la llei del menor i altres, són molt laxes. És a dir, a part de que són molt tolerants a moltes coses, són molt permissives, després les conseqüències són mínimes. I llavors els adolescents es troben en un moment en què es pensen o saben, en molts casos, que poden fer doncs, moltíssimes coses que al final les conseqüències seran mínimes. Aquesta seria potser una altra, no? Aconseguir que la norma, que potser ja existeix, es compleixi de forma efectiva i sobretot en el cas dels menors. I per una altra banda també és molt important, com que dèiem, no? L'educació en valors, emocions i sentiments, sobretot també amb el grup, perquè aquest grup doncs, rebutgi aquest tipus de conductes i no les potenciï. I per una altra també és molt, molt necessari el control de les xarxes socials per part dels pares, perquè les xarxes socials, les que podeu Facebook, totes aquestes xarxes, són per adults. El que passa és que els menors es treuen perfils, de vegades fins i tot posant dates de naixement que no són les seves, sinó que dins del que és l'anonimat de la internet doncs, es posen que són majors d'edat, i llavors molts adolescents, molts infants, tenen perfils de xarxes socials que són pròpies per als adults. Doncs el control parental d'aquestes xarxes és una cosa que hauria de tenir-la tothom a la seva mà i dir, mira, no, per què fa servir la xarxa per tal cosa? Bueno, vale, però per fer servir la xarxa per aquest tipus d'actituds, doncs te la tallo directament i aquí s'ha acabat el tema, no?
Precisament parlant de conseqüències, els Mossos d'Esquadra han afirmat no haver rebut denúncies sobre aquest tipus de casos. Per què no es denuncien aquest tipus de casos?
Doncs perquè està institucionalitzat en l'entorn on es produeixen aquest tipus de casos, és a dir, en aquest conjunt de menors, està institucionalitzat i està normalitzat fer aquest tipus de coses. S'ha convertit en una activitat que és percebuda com normal, com acceptada i de vegades fins i tot com desitjada. I aquests nanos pues no denuncien perquè formen part d'un context, d'un entorn en què tot això està acceptat i normalitzat.
Els psicòlegs us esteu trobant cada cop més casos d'aquest tipus? I si és així, per què creieu que ara se'n produeixen més que abans?
Bueno, casos d'aquest tipus se n'estan produint més perquè s'està d'alguna manera, com dèiem, normalitzant tot aquest tipus de situacions i s'estan creant doncs, fins i tot competències, no?, entre grups violents, no? És una forma de com dintre dels seus paràmetres d'estatus, no? I per una altra banda, pues, també perquè, com dèiem, hi ha molta crispació social. Això ens estem trobant amb una societat cada vegada més dividida i polaritzada. És a dir, o ets d'això o ets d'allò, o penses així o tot el contrari. I creiem que tots tenim la raó i qui té la raó creu que pot exercir d'una forma de vegades desproporcionada i desmesurada qualsevol element de control per mantenir o per imposar aquesta raó, no? Estem, com dèiem, visquent això a nivell adult i s'està també traslladant tot aquest tipus de o ets d'aquí o ets d'allà, o soc blau o soc verd, o soc d'això o soc de l'altre, no? I no pots, no caben termes intermitjos moltes vegades, no? I aquesta polarització pues, està portant també aquesta crispació i aquest creure que tenim la raó de forma absoluta i voler-la imposar de qualsevol manera. I per altra banda també pues, el que dèiem, no? Que aquesta difusió que s'està donant pues, està potenciant que puguin aparèixer nous brots en llocs que no se'ls hauria el millor corregut en els nanos doncs, de tenir aquest tipus d'actituds, doncs ara, ah, mira, doncs nosaltres també ho anem a fer. O mira, avui li pagarem a no sé qui i ho gravarem i ho posarem a les xarxes. Això doncs, genera un estatus dins del nostre context social d'adolescents violents que d'alguna manera s'està normalitzant en un context, repeteixo, en un context. No dic a tota la societat, evidentment, però en un context, i aquest context és accessible per a altres nois i noies que també es mouen en aquest context.
10 minuts que passen de les 9 del matí. Avui en aquest programa també en parlarem de tot plegat amb Carmen Cabestany, ella és presidenta de l'associació No a l'Acoso Escolar, per tant, deixi'm preguntar-li per últim, senyor Barri, alguns d'aquests casos es poden vincular directament amb el bullying? Ho dic perquè, clar, si les dues persones que veiem en el vídeo són, entenc, agressores i víctimes alhora, com ho discernim tot plegat?
Sí, a veure, en els casos de bullying també, i salutacions a la Carme, si estarà avui el vostre programa, que també hem col·laborat, hem fet alguna entrevista amb ella i això, una persona i una associació que està treballant molt i molt bé amb aquest tema. Per una altra banda, doncs això, no? Que sí, efectivament, poden ser baralles amb un context d'igualtat, és a dir, mira, avui ens anem a esbatussar i acabem com acabem, però serem protagonistes, tindrem el nostre minut de glòria dins de la nostra... del nostre context i entorn, diguéssim, social, o bé, en el cas que es produeixin, que s'han produït i que tenim constància de molts casos en els que existeix una relació de desigualtat, és a dir, una situació de bullying que acaba amb una violència física que és gravada i que després és pujada i exhibida a les xarxes socials. Mm. Vull dir, el context és el mateix, un context de violència que s'exporta i s'exposa en xarxes, però el motiu i la causa és diferent, perquè quan existeix una baralla doncs perquè dues persones discuteixen o perquè simplement volen tenir aquest minut de protagonisme i a conseqüència fins i tot doncs d'acabar malparats físicament, es produeix dins d'un context d'igualtat, però la relació del bullying és una relació de desequilibri, és una relació de dominació-submissió, és a dir, hi ha una víctima i un assetjador, i hi ha una víctima en aquest cas i un agressor. La víctima no vol ser protagonista d'aquest minut de glòria, simplement és una persona que rep les conseqüències de que aquest agressor pues, vulgui tenir aquest protagonisme, no? Mm. Vull dir, encara que pugui semblar molt, molt semblant, no és el mateix context, perquè després aquesta situació de bullying continua al centre, continua al carrer, continua per xarxes, i aquesta persona al final pues, té unes conseqüències molt negatives en la seva autoestima, en la seva autopercepció, en la seva relació i interacció social, i aquesta persona pateix.
Ell és Ferran Barri, psicòleg especialitzat en bullying i convivència escolar i president de SOS Bullying. Senyor Barri, moltíssimes gràcies per participar avui de la caravana. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i aquí em teniu pel que faci falta.
13 minuts que passen de les 9 del matí. Anem a publicitat i de seguida tornem amb la caravana.
Ràdio Estel